Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al delegat de l'equip juvenil de futbol de la Farga, Xavier Manuel Rossell, va rebre una puntada de peu al cap d'un jugador del Pueblo Nuevo de Terrassa i va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari per ser atès després d'estar 6 hores en observació. Rossell va rebre l'alta mèdica després d'aquesta agressió. Els fets van succeir en el minut 83 quan la Farga, líder del grup 34 de segona divisió juvenil, guanyava el segon classificat, precisament el conjunt agarenc. El delegat va sortir al terreny de joc per atendre un jugador lesionat de l'equip local i quan marxava del camp va rebre una puntada de peu al cap. També va ser colpejat el jugador lesionat de la Farga, agredit per un altre jugador del Pueblo Nuevo i de diferents aficionats visitants que van saltar al terreny de joc. L'àrbitre va decidir suspendre el matx a falta de 7 minuts per acabar el partit. La Farga ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra i també enviarà les imatges a la Federació Catalana de Futbol perquè sancioni el jugador agarenc. Diferents patrulles de Mossos d'Esquadra i de la policia local van arribar al lloc dels fets i van desallotjar el camp amb la sortida de l'afició local i, posteriorment, la del Pueblo Nuevo. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Cugat un home que es feia passar per paleta per cometre robatoris. Se li atribueixen 2 robatoris violents a finques de Barcelona, a les quals accedia aprofitant que s'estaven desenvolupant obres i simulava ser un treballador. Una vegada dins l'edifici, entrava als immobles amb una violència, segons els Mossos, extrema i injustificada, provocant lesions per franquejar la porta un cop les víctimes l'obrien. Dels habitatges s'enduia diners i joies. El presumpte lladre va ser localitzat a Sant Cugat quan va ser enxampat in flagranti quan intentava robar un domicili del municipi al qual havia accedit amb força. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home per atracar a punta de navalla 7 benzineres del Vallès, entre elles una de Sant Cugat. El detingut utilitzava en tots els robatoris el mateix modus operandi: accedia als establiments tapat amb caputxa o gorro o mascareta per dificultar la seva identificació i una vegada dins intimidava els treballadors amb una navalla i sostreia els diners de la caixa. Se li atribueixen 7 robatoris amb intimidació a benzineres de Sant Cugat, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Polinyà, Canovelles i en 2 de Santa Perpètua de Mogoda. L'atracament a Sant Cugat va tenir lloc el 13 de març cap a les 12 del migdia i la detenció va tenir lloc el 18 de març passat fruit de la investigació policial per identificar l'autor.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, ja tornem a ser aquí, un dia més, fidels a la nostra cita amb tots vosaltres, en el que és el programa número 38 del vostre podcast de cinema favorit. I avui dedicarem el nostre programa a parlar de biòpics musicals, un gènere que en els darrers anys s'ha posat molt de moda. I per què ho fem precisament avui? Doncs perquè s'estrena, o ben aviat s'estrenarà, al 3CAT i a Televisió Espanyola, la pel·lícula El rei Peret, un llargmetratge inspirat en el rei de la rumba. En parlarem amb el seu director, Esteve Rovira, i també amb el seu guionista, Manel Bonany. Però abans farem una tertúlia per parlar sobre biòpics musicals. Repassarem alguns clàssics i analitzarem les claus del gènere. Ho farem amb J.R. Armadàs, director del cinefil.cat, i també amb Joan Miquel Mas, redactor d'aquesta web. I com no podia ser d'una altra manera, no faltaran les habituals col·laboracions. I en aquesta ocasió comptarem amb la participació del Jan Romaní, que ens farà el seu particular rànquing, i del Marc Orra, que ens parlarà d'un tros de pel·lícula com és 24 Hour Party People. I tot això gràcies, com sempre, al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i de Cugat Mèdia, i amb mi, Adrià Muñoz, intentar posar una mica d'ordre. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Al cinema li encanten les vides i misèries dels grans artistes, persones amb un talent descomunal que es tornaren la veu d'una generació, d'un col·lectiu o d'una època. Vides intenses amb històries de descens i caiguda, el rise and fall, on es barregen el glamour, la fama i la més absoluta decadència. De biòpics musicals n'hi ha tants i de tants tipus que és difícil distingir els límits del gènere. Algunes són més èpiques, d'altres més íntimes, n'hi ha també de més clàssiques o més experimental. En definitiva, la llista és llarga, variada i bona. És un gènere, a més, que ens ha deixat interpretacions formidables amb actors i actrius deixant-s'hi la pell. I també, potser, perquè és un gènere que generalment sol agradar a aquells que donen els premis. Per tant, avui parlem de biòpics musicals. Ho fem amb els col·laboradors habituals d'aquesta tertúlia, el J.R. Armadàs, que és el director del cinefil.cat, i el Joan Miquel Mas, que és redactor de la web. Joan Miquel, J.R., bona tarda.
Què tal, com va això?
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, avui amb molt de ritme, no?
Sí, sí,
i sí, tant. Sí, venim accelerats.
Molt bé, doncs, com dèiem, avui parlarem de biopics o biopics, no sé com es diu exactament, depèn de si utilitzem la pronunciació anglesa o no. En tot cas, per encetar una mica la conversa, J.R., Joan Miquel, quin és el vostre biòpic preferit per l'artista i quin per la pel·lícula? Que clar, són dues distincions que es poden fer, perquè et pot agradar molt un artista, però el biòpic no t'agrada, i al revés. Per tant, quina seria la vostra tria?
Jo per artista faré una mica de trampa, perquè no és un biòpic com tal. Reivindicaré una sèrie d'HBO que es diu Vinil, que va d'una discogràfica dels anys 70... Un biòpic que, per cert, està produït per Mick Jagger i Martin Scorsese, poca broma. I al llarg dels capítols van apareguent com les grans estrelles dels anys 70, i un dels meus grups preferits, que és Led Zeppelin, doncs surt el primer episodi, però també hi surt el David Bowie, Alice Cooper, surt l'Elvis Presley, també. Per tant, per artistes, aquesta a mi em va captivar. I per pel·lícula... El que deies al principi, no?, que hi ha com tant d'estils i tant de tipus. A mi pot ser aquest biòpic més clàssic, des de que és nin i va pujant i arriba dalt de tot i després se fica una espiral de drogues i decadència. Pintura m'interessa menys, encara que hi hagi obres mestres, m'interessa una mica menys. A mi m'agraden més a vegades quan són, potser, un petit fragment de la seva vida, uns dies clau, així. Per tant, diria... Pintura diria Last Days, de Gus Van Sant, que és la biografia no reconeguda de Kurt Cobain. També posaria així per dir una cosa més o menys estranya.
Ah. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Jo, en aquest cas, tiraré d'influència dels meus pares, perquè de biòpic segurament de la meva generació, fins que no em facin algun del Carles Sabater, que també se'n mereixeria un. A mi el que em va agradar més de tota aquesta última onada va ser el de Rocketman, de Elton John. Trobo que va ser una... Tot i que ell hi estava darrere, que jo moltes vegades aquest és algun dels problemes, perquè com quan el propi cantant o interessat o la família hi està darrere, a vegades... no deixa que es creuin certs límits, però aquell em va semblar bastant valent, i sobretot la posada en escena de les cançons trobant el moment vital que ell passava em va agradar força. A més, jo sóc molt fan de l'Elton John, i per tant d'aquests últims crec que em quedaré amb aquest. Aquesta... Tu, Adri, què? Quin tries?
A veure, jo, la meva pel·lícula musical favorita em planteja un dubte, perquè jo crec que el meu biòpic preferit és Amadeus, que,
home, i tant.
Que és un molt bona, peliculot.
Molt bona.
El que passa que, clar, se suposa que un biòpic, això és un dubte que us volia comentar, aprofitant-vos que tenim aquesta tertúlia, se suposa que un biòpic explica una història real. I, és clar, el que explica Amadeus no és una història real, perquè està demostrat...
Però doncs, compta com a història d'un, en aquest cas, un compositor. Compta.
Sí, podria comptar.
La majoria de, biòpics que trobam estan tots edulcorats, no? És a dir, a vegades són persones que tenien una formació normal i acaben per mateixos mèrits, però, clar, hay que meterle drama, no? Una mica de tot.
I normalment la vida dels cantants, dels grups musicals, no em facis dir per què, dona, per aquests alts, baixos, normalment drogues, alcohol, dones, sexe, i dones o homes, depèn de quin biòpic miris. I per tant, són carn de cinema. O sigui, el cinema necessita emocions, necessita aquest drama, necessita aquest conflicte, i les vides dels artistes musicals, la majoria dels que han arribat a l'èxit, tenen aquest component.
Sí, sobretot perquè moltes vegades... Digues.
Sí, no, també volia dir que m'agradaria també destacar, perquè doncs, aquí segurament parlarem d'alguns que són més coneguts, però biòpics n'hi ha molts, alguns no són tan coneguts. I no sé si heu vist... És que a mi m'agrada molt un grup que es diu Joy Division, en fi, no descobreixo res, vull dir, és un grup força conegut. No sé si vau veure el biòpic que van fer, que es diu Control...
No.
Doncs, tinc apuntat aquesta. Doncs, sé que és molt bona, però no.
Doncs, bé, doncs a mi aquesta també em va semblar molt interessant. I bé, suposo que n'hi ha tantes que, clar, que al final és difícil haver-les vist totes. Joan Miquel, què estaves comentant?
No, és igual, tira, que ja m'ha fuit el conill. Ja.
Jo crec que el que hem de fer... A més, avui tenim una sorpresa aquí a l'estudi, que ara us la revelarem ben aviat, però abans de revelar-vos la sorpresa... Hauríem de fer una mica de repàs dels que vindran, perquè si bé se n'han fet molt aquests darrers anys, en tenim uns quants que venen, així que prepareu les orelles perquè tenim una llista llarga. Primer de tot, i dels grossos, 4 pel·lícules dels Beatles, sí, una per cada Beatle, que s'han anunciat i que s'estrenaran, ho van anunciar fa un mes, i que serà, jo crec, una de les pel·lícules, en aquest cas una saga, li podrem dir, més esperada d'aquest gènere dels propers anys. Després, tenim, just aquest mateix mes de març, que és quan estem fent aquest podcast, la història de Milli Vanilli, que també dona per si, i en aquest cas un grup molt polèmic que sembla ser que no feia les coses com tocaven.
Sí, sí.
Què més tenim aquest any? Anem un moment cap a prop de casa, perquè en Quique Maillo estrenarà en festivals propers també biòpic de Locomia.
Ah, sí.
També grup dels anys 90, que va donar també polèmic.
També catalans.
En tot el moment d'Eivissa, efectivament. I que el veurem ben aviat aquest any. Què més? També en Joan Miquel va fer un article no fa massa d'una cantant de les que ha desaparegut.
El proper 12 d'abril, l'Amy Winehouse, no? Faran un biòpic centrat en la gravació del seu disc més conegut i més important, que és el Back to Black. I així també, repassant una mica la seva turmentosa història d'amor tòxica que la va portar una mica, no?, el tòpic de sempre, no?, aquesta vida de relacions tòxiques, alcohol i drogues. I també podrem veure-lo en el cas d'aquesta cantant.
I també s'ha anunciat fa relativament poc... una nova història sobre Bob Dylan, protagonitzada, en aquest cas, pel protagonista de Dune, Timothée Chalamet, que ja ha sortit una primera foto i hem de dir que s'assembla bastant, com a mínim, en el qual començava. Sí, sí, s'assembla.
La veritat que...
Digues.
Aquestes pel·lícules, els biòpics, generalment, òbviament n'hi ha de tot, però generalment solen ser pel·lícules que solen tenir èxit de crítica i són pel·lícules doncs, moltes vegades premiades, no? Jo he parlat d'Amadeus, però tenim el cas de Bohemian Rhapsody, que va guanyar 4 Oscars, en Rey, que va guanyar 2 Oscars, incloent el millor actor, la Vie en Rose, 2 Oscars, a la corda fluixa, també va guanyar un Oscar, i a més, molts d'ells són pel·lícules que són èxits de taquilla. Per què penseu que els biòpics musicals tenen tant d'èxit en general?
Jo crec que tenen un component que els fa partir amb avantatge, i és que ja tenen una base de fans creada abans de que existeixi la pròpia pel·lícula, que és la base de fans, en aquest cas, el fenomen musical al qual dediquen la pel·lícula, bé sigui un cantant, bé sigui un grup, i per tant això fa que automàticament ja tinguis un públic que està interessat. I després, el que dèiem al principi, que normalment les vides dels artistes musicals tenen uns alts i baixos que són molt atractius i que també a vegades el gran públic desconeix, no? Llavors és com una mica ficar-nos a dins del camerino de tots aquests personatges famosos i descobrir a través del cinema què els hi passava quan no estaven cantant les cançons que tots coneixem.
Sí, jo estic completament d'acord, perquè moltes vegades aquests actors, aquests cantants que acaben tenint biòpics són icones culturals que van més enllà de la pròpia persona i de la seva música. És això, a vegades és perquè estaven en el lloc concret, en el moment concret, i varen acabar siguent la banda sonora d'un moviment social important, o que varen definir tota una estètica, tota una moda. Aleshores, tenen tant de pes per ells mateixos que les seves vides ja són llegendes moltes vegades abans de que s'hagin mort ells mateixos, no? Per tant, ja parteixen amb aquesta àurea d'icona que atreu moltíssim tant al públic com, òbviament, a tots els acadèmics i crítics.
Mm-hmm. I bé, com que els cinèfils sempre ens hem de mirar les coses que passen al costat de casa nostra, aquest any hem tingut un biòpic musical amagat, perquè no és ben bé musical, que és el de l'Eugenio, que té molta part musical, tot i que no el consideraríem biòpic musical. Recordant històricament, em ve al cap també el de Carmen Amaya, que va fer la Judit Colell, ara presidenta de l'Acadèmia. I ara sí, és el moment de revelar-vos la sorpresa que tenim aquí a l'estudi. Aquest any està pendent un biòpic sobre el rei de la rumba, el Peret. I tenim aquí a l'estudi el seu director, l'Esteve Rovira, i en aquest cas el seu guionista i coproductor executiu, Manel Bonany. Benvinguts al Cinefil Podcast.
Gràcies, bona tarda.
Mira, jo començaré fent-li una pregunta al Manel, perquè així fora de micròfon ens ha explicat una mica com va començar això, i és que això comença amb una reunió amb el propi Peret. Explica'ns quina va ser la gènesis de tot plegat.
Jo vaig pensar que hi havia una història darrere el Peret, una història interessant, i el vaig anar a veure per preguntar-li, i realment hi havia una història molt potent. Tot això va venir de que ell, quan estava, diguem-ne, a la cúspide, ho va deixar tot i es va fer pastor evangèlic. Aleshores vaig anar a parlar amb ell, després, anys després ho va deixar, perquè el vaig anar a veure el 2011, pensant a veure si d'això se'n podia fer un projecte audiovisual. I realment ell tenia moltes ganes d'abocar la seva història, d'explicar tota la part que no coneixem, i té una vida apassionant, que dona per molts capítols. Nosaltres en tenim dos, diguem-ne, però dona per molts capítols.
Esteve Rovira, tu que has estat el director, jo ja et llenço una pregunta que m'imagino que en aquests casos és una de les claus. Com trieu el protagonista? Que és la...
És una bona pregunta. Home, ha estat un repte, però crec que també, vist el resultat, des del punt de vista, l'hem superat amb un 10. El trobar el Jordi Coll va ser un repte, perquè a vegades també les estrelles s'hi posen a favor, no, diguéssim. La pel·lícula no teníem el Jordi Coll per altres compromisos professionals. La pel·lícula va tenir un retras d'uns mesos per qüestions de producció, i justament quan vam poder començar el projecte ja de veritat, el Jordi estava lliure. Aleshores, amb el Manel ho vam parlar, ell un dia em va parlar, perquè havíem parlat moltes vegades durant tots aquests anys que ell portava. Jo vaig anar a alguna de les reunions del Manel amb el Peret, i em parlava moltes vegades, i ens sortien molts noms, però mai el Jordi. Però un bon dia es va encendre la llumeta, em van dir, mira't aquest actor que havia estat en programes musicals també, que cantava molt bé, és de Mataró, a més, el Jordi. Sí. I és, realment és un gran actor. Una cosa molt important, tocava bé la guitarra, i li va ser fàcil, relativament fàcil, aprendre tota la manera de tocar del Peret, el ventilador, etcètera. I això ens ho facilitava molt. Però per arribar a ell van passar per molts altres, van tenir altres opcions que també eren molt interessants, però a la que el Jordi va quedar despegat al seu camí, va dir, Jordi, vine cap aquí, que això és per tu. I realment ha sigut un encert. Està en tots fantàstic. Els aspectes.
I per tota la tasca, perquè ara hem vist una mica, hem fet un petit tast d'imatges de la pel·lícula, hi ha una feina de producció impressionant, per recrear la Barcelona, que m'has comentat que a diverses dècades, no?
Sí.
Des dels anys 40 fins a les Olimpiades. Mm-hmm. És a dir, com s'organitza un projecte d'aquesta magnitud per anar recreant cada època el vestuari, els espais, els objectes, tot, amb tanta cura? O sigui, com és una feina d'aquestes?
Jo crec que va repartir... Bueno, per sort hem comptat amb un gran equip d'ambientació, també. Haig de dir, fent un parèntesi, que en el cas del Peret tenim dos actors per fer el personatge. Una cosa és l'època dels 20 als 40 i pocs, el fa el Jordi Coll, i a partir de que es fa pastor de l'Església Evangèlica el fa el Pep Anton Muñoz. Mm. Val? Això fa que les coses siguin d'una altra manera. És a dir, perquè hem canviat a tots els actors? No, els altres els hem adequat. Però, en canvi, hi ha un canvi amb la figura principal, amb l'actor principal. I en quant a l'altre, és un tema de producció, bàsicament, de disseny de producció, de buscar els espais. No hem rodat a Barcelona, s'ha rodat entre Manresa, entre el Maresme, Mataró, moltes de les places i carrers dels anys 50 estan rodats en el casc antic de Mataró, per exemple. Però ens anava bé perquè l'Ajuntament de Mataró s'ha volcat amb el projecte. I perquè s'hi havia d'intervenir menys. Barcelona és molt complicat en aquests moments. La pel·lícula, em sembla que... Fixeu-vos, la pel·lícula arrenca al Festival d'Eurovisió l'any 74. D'aquí fem un salt en el temps als anys 40 a Mallorca, 40, 50 a Barcelona, 60, 70, 80, i fins al 92, que és acaba amb els Jocs Olímpics, la pel·li. És a dir, és ambientació, sobretot, i l'entrega de l'equip de vestuari, perruqueria, maquillatge, etc.
Déu-n'hi-do,
sí.
Què té d'especial en Peret? Ja que hem parlat de totes aquestes vides, diguem, sucoses dels artistes, què fa que Peret tingui aquesta vida sucosa, tant com a artista com a fora de la FARC, la part que coneixem?
És un home que va néixer, créixer en barraques, en unes barraques, entre animals, i que als anys 70 va ser l'artista més internacional del país, que va haver d'anar a Eurovisió pressionat pel règim franquista, perquè era l'any que estaven condemnats a mort Puig Antic i Higgins Chet, i Espanya volia portar-hi un candidat simpàtic que mostrés als europeus que era un bon lloc per venir de vacances i venir a les platges. I van pressionar el Peret. Van pressionar el Peret amb amenaces velades de que ell no havia fet el servei militar, perquè els gitanos no fan el servei militar. Els gitanos, ell, tal com ho va explicar ell, i us transmeto el que ell em va explicar, si neix un nen, l'inscriuen com a fill de pares separats, per tant no farà la mili, qui anirà a les barraques a comprovar-ho? Aquesta una. I segona, a vegades l'inscriuen com a nena, també qui ho comprovarà. Perquè la mili és una cosa dels paios, ells no fan la mili, sempre trobant la manera. Això, tal com ho explicava, en aquells moments. El règim de Franco el va pressionar molt perquè hi anés. Ell no hi volia anar perquè ja anava per tot el món. Ell tenia un èxit internacional, com ara seria la Rosalía, potser no en una cosa tan global, però a nivell d'Europa, Amèrica del Sud i fins i tot a Centroamèrica, així, ell triomfava moltíssim. No li feia cap falta anar. El van pressionar, li van dir, i això del mili... si algú es comencés... Doncs ell va haver d'acceptar i anar-hi. I al mateix temps el van amenaçar anònimament de mort a ell i a tota la seva família perquè no hi anés. Llavors ell anava amb una pistola, quan estava a Espanya anava amb una pistola, per tot arreu tenien un guardaespatlles protegint a la família. Quan anaven a fora se'n feia càrrec l'Interpol, perquè veieu que la història no és...
Déu-n'hi-do, tenim espionatge, passa... acció, tenim de tot.
És que passat de pel·lícula musical a thriller.
És que el bo és que... perquè ara diem, què en faríem d'ensenyar ara? Oi, el seu concert a no sé on, el seu concert... Això quin interès té? Ja estarà a YouTube, ja ho tindreu amb reportatges. Mm. L'important del Peret és veure la història que hi ha darrere. Quan ell havia, el vespre que havia de cantar a la cloenda dels Jocs Olímpics, després de que es passa 9 anys fent de pastor evangèlic, que està, diguem-ne, desahuciat musicalment, i retorna per la Porta Gran, ell, aquella tarda, està a la mina intentant recuperar la seva neta que s'ha escapat de casa i s'han anat a viure allà. I els gitanos, la seva família, tal com ell ho explicava, són de viure molt, molt junts uns amb els altres, fan clan. i no podia, la cala de mare estava destrossada. I llavors el Peret, que era l'avi, van allà, va intentar portar-la, diu, home, filla, torna a casa, que la teva mare... Però què fas aquí si has d'estar cantant als Jocs Olímpics? Què fas aquí? Diu, nena, però aquí et quedaràs, amb aquestes cortines. Aquest és el món del Peret. Sí, i després se'n va i canta, i si veieu aquella actuació plena d'energia, en aquell moment el van veure com 3.000 milions de persones en el món. L'endemà els faxos bullien de propostes. I ell va dir, no, em vull quedar amb la meva família. Per què? Què havia passat als anys 70? Que ell sempre estava fora. No va veure créixer els seus fills. Mm-hmm. Llavors és una vida també d'alts i baixos, mm-hmm. però el que és molt això és que ve des d'un home que pràcticament no sabia, va aprendre a llegir amb els rètols dels tramvies, perquè el van portar a l'escola i els 3 mesos el van treure. No sigui que li fiquin idees de paio al cap, per tant, fora. I ell va aprendre això, que pràcticament no sabia, tenia molt poca instrucció i va arribar a ser un artista de renom internacional. No?
A part, hi ha una cosa que ara, quan ho parlaves, que es reivindica i posar damunt la taula que existia tota una Barcelona de barraques, que hi ha una tradició històrica llarga de mm-hmm. comunitats de gitanos a Catalunya que sovint està silenciada i a partir d'aquesta pel·lícula també, no? També hi ha una mica aquesta tasca, no? De posar-la damunt la taula.
I sobretot, com deia el Manel, clar, el Manel ha explicat moltes coses, però és un 1% del que tenim a la pel·lícula. Jo crec que hi ha el seu món personal, familiar, món paio versus món gitano, però món gitano versus món gitano també. Recordem, hi ha un dels personatges més estimats, que és el seu oncle Vicentet. Ell estava enamorat del seu oncle. Esteve l'any 46, un personatge gitano, gay, sortit de l'armari.
Déu-n'hi-do.
L'oncle Vicentet.
Sí. L'oncle Vicentet és un dels personatges que té pes a la primera part de la pel·lícula i el marca tota la vida en positiu.
En positiu?
Després la relació amb la mare i el pare. És d'amor-odio. La mare en alguns moments, però s'adoren també. El seu primer gran amor, la Lola. La majoria de les cançons parlen d'una Lola. Ningú sabia qui era. El Peret sí, evidentment, per això us ho va explicar ell. Però és el seu gran amor, no tant la seva dona, sinó... I la Lola ho marca tot en la seva vida. No? Fins i tot hi ha un moment en la pel·lícula que un dels seus companys li diu, però sempre surt aquesta Lola, per què aquesta Lola tot arreu? No tens, no?, altres lletres? Mm-hmm. No, i ell diu, és que la Lola és, per mi, és un motor, no?
Bueno, sort d'ella. Sí. Ella es va convertir en part amb el que es van convertir, perquè la Lola el va acollir, es va trencar la cama en un accident de moto, va quedar fet pols, la família no es podia fer càrrec, gent molt humil, i ella, que era prostituta, i era la seva nòvia, se'n va fer càrrec, el va cuidar durant més d'un any, i aquell temps ell el va dedicar a
aprendre
millor a tocar la guitarra, amb la qual va fer un salt qualitatiu, que li va permetre professionalitzar-se.
I el problema per la família de Peret no és que fos prostituta, sinó que era paia.
Sí.
Ostres. Sorrai.
Sorrai.
Literalment li van obligar a trencar la relació, mm-hmm. d'alguna manera. Tot això és l'arrencada de la pel·li, clar, i ja poses el personatge en una situació complexa i complicada, no?
Molt bé, segurament la gent que ens estigui escoltant tindrà moltes ganes de veure aquesta pel·lícula i s'estarà preguntant quan la podré veure i on la podré veure. Expliqueu-nos com seran les estrenes, preestrenes i on t'acabarà.
En principi creiem que l'estrena, bueno, la notícia que tenim, serà en el Festival de Barcelona, de Cine de Barcelona, a partir del 14, no sabem el dia encara, exacte. Després hi ha alguna preestrena, esperem Mataró i algunes ciutats més, a Tossa fan un festival de rumba cada any, i ens han demanat la pel·li amb un col·loqui, amb els actors i tal. Farem alguna preestrena, aquesta és la idea. I a les cadenes, la idea de Televisió Espanyola, perquè ha sigut una coproducció TV3, Newco, Divisual i Associats amb Televisió Espanyola, l'Espanyola crec que parlava de... Ara, aquest any, fa 50 anys que Peret va anar a Eurovisió. I l'any 74, 2024...
Bueno, és una bona efemèride.
Ells volien... estan arribant a intentar arribar a un acord, les dues cadenes, mateix dia, mateixa hora, per estrenar-la i als voltants del Festival d'Eurovisió.
En català, aquí, sí. I en castellà, a la resta de l'Estat.
S'han rodat dues versions.
Tenim dues versions originals.
Sí. no s'ha fet
doblatge. No és doblatge, no. Cap tipus.
Es rodava un plano en català i després el mateix en castellà. I així.
Molt bé. Devíeu tenir els actors contents, eh?
Sí, sí, molt. Sort de la rumba, que allòs estaven molt contents, també. Clar. Ballaven molt.
Bueno, sí, hagués sigut pitjor si hagués sigut amb balades.
O... Jo crec que sí.
Com a mínim estava alegres a l'hora de cantar.
La veritat és que fins i tot gent molt jove, que no sabia ni qui era el Peret, però que estaven en l'equip, un cop hi havia aquestes escenes que hi havia músiques, els sentien que després se'ls havia enganxat, sí, i els turmentava aquella cançó, perquè els... són cançons que... donen molta alegria, no? És també amb la cançó que va anar ella a Eurovisió, Canta y sé feliz. Una mica la pel·lícula explica com la música per ell serveix per encarar el drama de la vida. Perquè darrere de tot això hi ha morts, etcètera, drames, tragèdies, i com ell encaixa, com encara tot el conflicte de sortir endavant gràcies a l'alegria, a la motivació que li dona la música.
Jo crec que hi ha una part important també que és el clic que ell fa quan deixa de creure en tot això i s'abraça a la religió evangèlica. Que això són 10 anys de la seva vida, que és la part que fa el Pep Anton Muñoz. Val? En què també és la pujada i la caiguda, no? Mm-hmm. D'ell com a pastor evangèlic, com a aglutinador de gitanos a les esglésies. Fan por els seus discursos en algun moment, però com es desencisa tot això, també, això també s'explica en la pel·li, i a càrrec de l'Ajuntament, doncs, comença a preparar aquesta actuació als Jocs Olímpics. Jo crec que la pel·li, com dèieu molt bé abans, està navegant per tota la part més íntima del personatge, tot allò que ningú sap, perquè la part musical ja hi és, hi ha gairebé 11 temes musicals.
Déu-n'hi-do.
Però, sobretot, és ell, la seva gent, els seus amics, els seus amors, els seus desamors, els seus drames...
La seva vida de golfo, la seva vida de sant...
Sí. Sí, la de golfo és molt important.
Sí, però fixa, i coses que no, clar, que no sabem, tots més o menys coneixerem la cançó que va fer pels Jocs Olímpics, que el va tornar a posar en el panorama, no? Barcelona tiene poder, no? Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Quan li van encarregar, ell estava bloquejat, feia temps que no feia música a aquest nivell, no? Ai, perdó. I va reciclar una cançó que ell ja havia fet, que era Jesucristo tiene poder, Jesucristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder.
Ostres. Doncs mira...
El cap als Jocs Olímpics.
Bueno, escolta, mai podrem dir que la inspiració és divina.
Divina.
Escolta, ell venia teles amb el seu pare, ambulant. Llavors, aquest tros, si no servia per una cosa, servia per una altra.
No, com a bon català reciclava i feia servir. Aquí no es llença res, tu.
Aquí no es llença res.
Molt bé. Abans d'acabar, sí que recordar a l'audiència que tenim al Barcelona Film Fest com a primera gran actuació confirmada d'aquesta pel·lícula, i que després no serà una pel·lícula que s'estreni als cinemes comercialment, ja que és una TV movie, en aquest cas, tant de Televisió Espanyola com de TV3, no? Ho estic dient bé. Per tant...
I miniserie,
o sigui, la tindrem amb una versió més curta i després amb una versió dividida en dos, que és la que podrem veure a TV3 quan ens diguin que l'estrenen.
Jo crec que emetran les dues versions.
Emetran les dues?
M'imagino jo, perquè les dues cadenes tenen les dues versions, així que en un moment o un altre faran una i després al cap d'un temps potser una altra.
Molt bé, doncs escolteu, moltes ganes de veure Rei Peret a la gran pantalla o a la petita. Si la voleu a la gran pantalla, a Barcelona Film Fest, al Cinemes Verdi, al voltant de Sant Jordi, quan diguin les dates, i si no, doncs a la tele, que la podreu veure quan l'estrenin, i si no, avui en dia, recuperar-la fàcil a través del 3CAT o de l'RTV Play, com se li digui.
Exacte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir i visca la rumba.
Visca la rumba.
Molt bé, doncs JR, Joan Miquel, no sé si voleu comentar alguna cosa més de biòpics musicals, encara tenim 2-3 minuts, o ho deixem aquí ja, com vulgueu.
No, jo crec que ens hem deixat un que va tenir molta volada l'any passat, que és el d'Elvis.
Sí.
Bueno, la cançó inicial era la versió de...
Correcte, i no només això, sinó que aquest any hem tingut una versió centrada en la dona, dirigida per Sofia Coppola, de Priscilla, que en aquest cas no té res a veure amb la música, sinó que és l'altra banda, no? Moltes vegades aquestes grans figures tenen la seva parella, que és molt influent, o que pateix alguns d'aquests accessos amunt i avall que tenen, i en aquest cas la pel·lícula Priscilla, que potser encara l'enganxeu en alguns cinemes, explica doncs, com es veia, diguem, des de casa quan l'Elvis estava triomfant pel món.
Sobretot perquè en aquest cas és bastant polèmic, que quan varen fer la versió del Baz Luhrmann pareixia una història d'amor, tot molt corrent i tot molt maco. No oblidem que l'Elvis li va demanar matrimoni a la Priscilla i ella tenia 13-14 anys, ella en tenia més de 30, I va ser una relació una mica abusiva i cruenta. Vull dir que embrutar la imatge del rei del rock, el Baz Luhrmann no li pareixia tan bé, i ha hagut de venir la Sofia Coppola a posar llum a la foscor.
Avui estaria canceladíssim per fer una
total,
cosa.
Totalment.
Eren altres èpoques. I sí que jo espero que en algun moment facin també a algun de Michael Jackson, que aquí també tindrem talla de la bona. Se'n van fer una del Jackson 5.
Em sembla que estava previst, eh? I era un nebot de Michael Jackson, em sembla.
Doncs a veure, perquè aquesta també serà divertida, jo crec que també dona per sèrie, però de model Joc de Trons, eh?
Sí. Jo vull reivindicar, com a donant la nota rockera de la tertúlia, que aquest any, crec que és aquest any, que es compleixen 10 de la mort del Lemmy Kilmister, líder de Motorhead, que és una de les figures més brutes i rock and roll pures, i jo trob que un biòpic, però que reflecteixi aquest estil dels locals on trepitges i se't queda enganxada la bota i tot fa aquesta pudor de suor i cervesa esbravada, doncs un biòpic d'aquests, jo el reclam.
Molt bé, bueno, i jo reclamo el de Carles Sabater, sisplau, que algú que ho estigui escoltant pensi que aquí també tenim en Carles Sabater, que tot i que no és del Club dels 27, el trobem molt a faltar.
Sí, i tant que sí. Molt bé, doncs s'han sorgit diverses idees. Si hi ha productors de cinema que estan interessats, doncs, en fi, aquí han tingut algunes idees que poden agafar per fer aquestes pel·lícules, tot i que ja et dic que em sembla que la de Michael Jackson està confirmada. Però la de Carles Sabater crec que és una possibilitat que hauria de fer-se, sobretot ara que s'està parlant molt de l'aniversari de la seva mort.
Hi ha una curiositat sobre això, i és que la seva parella, llavors, ara és directora de cine, la Laura Jou, vull dir que té una pel·lícula justament aquest any, també el Barcelona Film Fest, però com no crec que revisi ella mateixa la història, però vaja, mira, casualitats de la vida, sempre acaba anant a petar tot el cinema.
Sí.
Es posa la idea damunt la taula, sí. I això ja que voli sol.
Apa, a veure si ho vol escoltar.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, JR, Joan Miquel, gràcies, i ens retrobem d'aquí 15 dies, d'acord?
Moltes gràcies, que vagi bé, fins aviat.
Moltes gràcies, adéu. Que vagi bé. Reina Maragón, la que nos parió.
Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder.
I què? Amb la paia, què, doncs? La Lola val molt. L'estimo. I l'admiro. Em sembla que és l'única persona a qui li tinc admiració. A part de tu.
A mi m'admires?
Que no ho sentin els veïns.
I per què?
Va. Falàvem una mica per variada.
Acabem d'escoltar un fragment de la pel·lícula El rei Peret. Després, si tenim temps, potser, escoltarem un altre. I ara és temps per als nostres col·laboradors. I comencem amb el Jan Romaní. Quan es fan tants títols sobre grans artistes, és inevitable que sorgeixin tòpics que es repeteixen pel·lícula rere pel·lícula. Doncs bé, avui el Jan Romaní ens situa en el seu rànquing particular els 10 grans tòpics dels biòpics musicals.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
No tots els biòpics musicals són iguals, n'hi ha de molt millors que altres, però no em direu que no hi ha un seguit de clichés que apareixen una vegada i una altra en aquest tipus de pel·lícules. Avui al rànquing, els 10 grans tòpics dels biòpics musicals.
En el número 10...
Els orígens humils. Els 5 primers minuts dels biòpics ens ensenyen la pobresa en la que viu el personatge protagonista, per fer contrast amb el glamour que tindrà la seva vida més endavant.
En el número 9...
Uns pares escèptics. No només la situació econòmica serà complicada per l'artista, sinó que també ho serà la familiar, amb uns pares que sempre preferiran que porti un negoci seriós i que s'oblidi d'això de cantar. El protagonista del biopic, però, no farà cas perquè sempre ha de seguir els seus somnis.
en el número 8...
Uns productors escèptics. Més pedres pel camí, més conflictes. Els artistes, que sempre es trobaran amb un productor vell i carca, que els dirà que la seva música no val res i que no vendrà cap disc perquè allò no és el que està de moda a la indústria del moment. I els espectadors somriurem sabent que s'equivoca, perquè sigui qui sigui l'artista del biopic, sempre serà un geni revolucionari que no podia ser comprès en els seus temps.
En el número 7...
Algú que aposta fort pel protagonista o la protagonista. Un mànager, un amic, sovint les dues figures combinades, que seran les encarregades d'impulsar la carrera de l'artista. I sempre podrà comptar amb ells, o no?
En el número 6...
El o la protagonista s'enfada amb el mànager. En el segon punt de gir, pels que sapigueu molt de cine, o quan portem dos terços de pel·lícula per la resta de mortals, arriba el moment de trencament entre artista i mànager, el moment trist, normalment pel clitxé d'haver-se aprofitat del talent del músic per embutxacar-se diners.
En el número 5...
L'espiral destructiu de drogues i alcohol, que és un biopic musical sense drogues i alcohol, i sempre apareixen quan l'artista necessita tocar fons.
En el número 4...
Un muntatge de la gira. Els muntatges són inevitables en aquest tipus de pel·lícules per mostrar el pas del temps i com passen moltes coses en poca estona. I els més habituals són quan la banda estan de gira i van intercalant aquestes escenes de concerts amb cartells dels diferents llocs on van actuar.
En el número 3...
Entrem al podi amb el que és el meu tòpic preferit dels biopics musicals. Quan algun detall absolutament aleatori de la vida de l'artista l'inspira per fer una cançó que serà fonamental. Com si en el biopic de Manel, que algun dia protagonitzarà David Verdaguer, el Guillem Gisbert entrés en una casa i a l'alfombra de l'entrada hi llegís Benvolgut, i se li encengués la bombeta per fer una cançó titulada així.
En el número 2...
El concert final. Els grans moments dels biopics musicals arriben quan s'allibera tota l'eufòria amb un gran concert on tot el públic canta a ple pulmó i l'artista gaudeix d'haver superat els conflictes o els clitxés que s'ha trobat durant el film.
I en el número 1...
Uns textos finals donant informació sobre què va passar amb l'artista després dels fets que veiem a la pel·lícula. No trobareu un biopic musical que no acabi així. Sovint amb imatges de l'artista de veritat, sempre menys atractiu que l'actor o actriu que l'ha interpretat, i amb un text que explica doncs, quants àlbums va fer, quants exemplars va vendre, quants premis va guanyar i, si s'escau, quina tràgica mort va tenir. I fins aquí el meu rànquing dels tòpics més tòpics dels biopics musicals. Fins aviat!
I del Jean Romaní passem al nostre col·laborador Marc Orra, que avui viatja fins als clubs de Manchester a l'origen de la discogràfica Factory Records, entrant al camerino de Michael Winterbottom a la gran pel·lícula 24 Hours Party People.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Orra. Us enamorareu del setè art.
Hola, hola i hola, estimats sociòpates del cine. Avui la cosa va de cantar i ballar, és a dir, de musicals. Però com que sóc una mica raret, ja em coneixeu, avui no us porto un d'aquells musicals a l'ús. Avui us portaré de viatge a la ciutat on va néixer tot. Prepareu-vos i agafeu-vos fort perquè us esperen 24 hores de festa al pur estil Manchester. Benvinguts a tots i acompanyeu-me dins del camerino de Michael Winterbottom per parlar de 24 Hours Party People.
Bye!
final dels anys 80, l'escena musical alternativa de Manchester va despegar com l'espuma de les mans d'un personatge únic i inigualable, el gran Tony Wilson. I tot va començar en un simple, patètic, però mític concert dels Sex Pistols.
4 de junio de 1976. Los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local, pero todos se alimentan de un gran poder, energía y magia. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables. Por ejemplo, Howard Devoto, ese de ahí, y Pete Shelley, el de ahí atrás, han organizado este concierto. Van por delante de todos en Manchester, ya son los Buzzcocks. Howard se acostará con mi mujer. A mi espalda, los Steve Kittens. Pronto serán Warshow, luego Joy Division y finalmente New Order. El pelirrojo es Mick Hocknall. Ese es John, el cartero, y es cartero. El que está bailando ahí es Martin Hannett, el único y verdadero genio de esta historia. Bueno, uno de los dos verdaderos genios de esta historia. Más adelante intentará matarme.
Protagonitzada per Steve Coogan, 24 Hours és un retrat irònic de l'emergent creativitat musical de Manchester. Winterbottom roda amb agilitat i frescor i el resultat és un musical com pocs hem vist a la gran pantalla. Aquí no trobareu grans coreografies, però sí molta música, ballaruques, un xic estranyes i festa per un tub. Ah, i també unes anècdotes del tot reals que farien tremolar els animalistes.
La historia de la música popular es como una doble hélice, o sea, son dos olas que se entrecruzan. Cuando una ola hace así, la otra hace así, así que hay dos olas haciendo así, ¿vale? Una así y la otra así. Básicamente, cuando un movimiento musical desciende, otro nuevo asciende. Ahora mismo estamos en un cruce, en un hiato. Los dos genios que estarán en la cresta de la próxima ola son Paul y Sean Ryder. El incidente es cierto. Como lo del ala delta funcionaba en dos niveles. Esto sucedió en 1980 cuando Sean y Paul pusieron veneno matarratas en trozos de pan y se lo dieron a 3.000 palomas.
Vuela, vuela, pajarito. Vuela hasta el cielo eternamente. ¡Amén! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ha caído!
Bandes com Buzzcocks, Stone Roses, Happy Mondays, A 13 Radio o Joy Division, que després de la mort del seu cantant formarien New Order, apareixen en aquest biòpic coral, per dir-ho d'alguna manera, d'uns artistes que van coincidir en el mateix lloc en el moment precís, i tot sota el paraigües d'un dels grans de la música, el fundador d'una de les discoteques més famoses de la història i padrí de moltes d'aquestes bandes. Com us he dit abans, el gran Tony Wilson.
Esos eran los Clash y esto es Así son las cosas y así han sido mientras han sido. Bien, hemos terminado. A partir de ahora, si queréis oír buena música, tendréis que levantaros del sofá e ir a la noche de The Factory en el Russell Club todos los viernes. Salud y predicad la buena nueva. Buenas noches.
En aquesta pel·lícula hi veureu l'evolució del pop-rock alternatiu al llarg dels anys fins a arribar al que coneixem avui dia. Perquè encara que us sembli increïble, tot va començar aquí, a Manchester.
Manchester, cuna del ferrocarril, el ordenador, la bomba que bota. Y esta noche está sucediendo algo igualmente histórico. ¿Lo veis? Están aplaudiendo al DJ. No a la música, no al músico, no al creador, sino al medium. Aquí está, el nacimiento de la cultura rave, la beatificación del ritmo, la era de la música dance. Es el momento en que hasta el hombre blanco baila. Bienvenidos a Manchester.
Una gran pel·lícula per si voleu conèixer una petita part de la història del rock alternatiu, ja que, com bé diuen a la pel·lícula, només hi ha un protagonista en tot plegat, ni més ni menys que la música.
Hubo un tiempo que quería tenerlos con Lindsay cuando la querían. Y no he sido el mejor padre del mundo y podría haber estado más tiempo con ellos. Y evidentemente me arrepiento, pero esta no es una peli sobre mí. No soy el príncipe Hamlet ni pretendo serlo. Soy un personaje secundario en mi propia historia. Esta es una película sobre la música y la gente que hizo la música.
Salud y cinema.
Ian Curtis, Sean Ryder y Martin Hannett.
Esta noche tenemos a un artista formidable, ídolo de los turistas de la costa y ya con un montón de discos a sus espaldas. El rey de la rumba, Peret y sus gitanos.
A mi amigo Blanco Herrera, que le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, la, 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 la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere.
Peret se ha convertido en un fenómeno y no solo en España. Ah, sus rumbas tienen un ritmo endiablado que se contagia a todos, ¿eh?
Oh. ¡Al meu cosí! ¡Al pescaïa! ¿Qué?
I la Lola Flores, la faraona. Hola, Lola.
Hola.
Pere, guapo, a Madrid tothom parla de tu.
Compara, Lola, qué alegría veros.
La alegría nuestra de verte, cariño. Pero también por un poquillo de interés, ¿eh? Sí, tenemos que pedirte un favorcito y que nos digas que sí. Que nos viene mucho mejor a que nos digas que no.
Bueno, claro, somos familia, lo que necesitéis.
Es para una película de la Lola, en Pachafer y un temateo.
Sí, una que habla de una Lola, ah. ¿Eh? Y para Lola ya estoy yo. Pero bueno, para hacerla a nuestro aire, ya sabes, como un terremoto.
Está bien, está bien.
I avui posem el punt i final al Cinéfil Podcast amb la banda sonora de Maestro, el biòpic de Leonard Bernstein, dirigit i interpretat per Bradley Cooper, que va estar nominat a 7 Oscars aquest any 2024, però no es va emportar cap. Un altre cop serà Bradley. I de totes les obres que podríem haver escollit per acomiadar el programa, ens hem decidit per un dels grans èxits que Bernstein va aconseguir durant la seva carrera. Ens referim ni més ni menys que al musical West Side Story. I això és tot per avui, cinèfiles i cinèfils. Ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a iVoox i a Spotify. Salut i cinema!
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Aquest serà el darrer cop que venc a veure't. Aquest serà el darrer i no em vendrà cap altre perquè amb tu sempre espera resposta, perquè estàs disposat a no tornar. I si te'n vas no tornis més, oblida d'on venim, oblida que aquell dia vaig pregar perquè et quedessis. Si te'n vas no tornis més. Hagués perdut a dies de perdre ses forces, però des d'aquí mai podré veure aquella ombra que deixaràs quan comencis la partida, perquè estàs disposat a no tornar. I si te'n vas no tornis més, oblida d'on venim, oblida que aquell dia vaig pregar perquè et quedessis. I si te'n vas no tornis més, oblida d'on venim, oblida que aquell dia vaig pregar perquè et quedessis. Si te'n vas no tornis més.
La música que t'emociona al 91.5 FM.